documental Major Docs ha clos la seva 70a edició aquest dissabte vespre i ho ha fet amb un premi del jurat exequo per A l'Oeste en Zapata, de David Bim, sobre la lluita per la supervivència econòmica d'una parella, d'una petita família a Cuba, i Songs of a Slow Burning Earth, sobre l'adaptació de la població ucraïnesa a la guerra després de la invasió d'Ucraïna de la realitzadora ucraïnesa Ola Zurba. Amb aquesta informació tancam el butlletí de notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública d'aquí a una hora.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb en Luis Menéndez en el control tècnic continua aquest programa d'avui, dia 30 de novembre de l'any 2025, demà 1 de desembre. Se mos acaba l'any, la cosa queda finiquitada, 30 dies i any 2026. Juan Mimas, com continuem aquest programa?
És cert, Arbera, queda menys d'un mes perquè hagi acabat Nadal. O sigui, ja haurà passat Nadal d'aquí un mes. Haurà passat totes les festes i estarem a les portes, efectivament,
de
el canvi d'any.
De l'any nou.
Des cap d'any. Idò, mira, tenim una segona hora plena també de temes que vos interessen. Per començar, farem aquesta volteta amb en Raül Valls i avui m'anam a un establiment...
A Consell.
Concretament a Consell, perquè m'anam a un establiment...
Centenari,
ja veureu. Que es pertany a la tercera generació. Vos explicarà en Raül Valls.
Llavors es tornem una altra vegada a la rigorosíssima actualitat, i és que no mos cansat de sentir en el govern central que diu que Espanya va com un coet, que l'economia va una cosa de locos, que puja un 2,9% el creixement de la nostra productivitat a Espanya, etc. Ho he dit així d'aquesta manera, però tornem a inventar, però va com un coet, això sí que m'ho diuen cada dia, però les llars, els particulars, nosaltres, la classe mitja, no ho notam.
I per conèixer una mica aquesta dualitat, tindrem nosaltres l'economista Pau Montserrat. I després, per posar també una mica fil a l'agulla en aquest tema, parlarem amb na Begoña Iglesias. Qui és na Begoña? Idò, una senyora que és la portaveu i veïnada d'una de les caravanes que podeu trobar a Son Hugo.
Exacte, és una caravana d'un assentament de caravanes, que és una altra problemàtica que mos hem trobat a l'actualitat, a gent que no li basta el que cobri cada final de mes i que s'ha obligat a viure en una caravana. Escoltarem el testimoni d'aquesta persona.
I després també, per acabar aquesta segona hora de programa, ja sabeu que tenim... Ja està, haurem acabat amb això. Ja anem a la tercera hora.
Anava a dir, jo què més vols dins aquesta segona hora?
I vinga. No, tenim un entre tu i jo avui, Miquel Àngel.
Guapíssim, la veritat que guapíssim. Els tècnics de la Chiara estan muntant en aquests moments, perquè avui serà un entretujar molt musical amb molt, i el que vos agrada a nosaltres, amb molts protagonistes.
En total seran 11 representants de la coral Ànima Gospel que mos cantaran en directe a part
i xerraran d'ells, mos contaran la seva història, i però sobretot serà molt musical.
Molt musical, mos contaran, perquè tenen un assaig d'aquí molt poc, d'aquí poc faran en el Palau de Congressos. Sí, perquè tenen un acte benèfic a favor de Càritas, i avui els hi servirà d'assaig aquestes cançons que cantaran en directe.
Si assajaven en el Palau de Congressos.
No, ja faran l'acte de concert, i nosaltres escoltarem cançons que podreu escoltar d'aquí uns dies ja en el Palau de Congressos.
I doncs, senyores i senyors, són les 10 de matí, 8 minuts, després de fer aquest repàs de lo que mos queda per sentir aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Bon, anem a fer aquesta volteta per Mallorca amb en Raül Valls.
passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Una passejada que avui en Raül mos conta que se troba per Consell, que a més xerrarà amb un establiment centenari, que ja en queden pocs, que és la tercera generació sa que el du. Per tant, Raül, tot teu, bon dia.
Bon dia, com anem? Idò, avui, sí, sí, exactament, avui el que farem serà una ruta per Mallorca i jo no me n'he anat molt enfora. Bueno, he vingut aquí a la ràdio i he vingut a tornar, però vaja, he vingut a prop de casa nostra perquè avui, en aquesta ruta per Mallorca, fem una aturada a Consell. I per què? Bueno, idò, a Consell ja sabeu que molts de diumenges o cada diumenge tothom passa per aquí, compra el pa, compra les coques i de més. Hi ha quatre fonts al municipi de tan sols 4.000 habitants i són molt coneguts, evidentment, pel seu pa, però també pels seus dolços. I avui som a un d'ells i som exactament a Can Moranta i estem en dues generacions. Per una banda, a Mariano Planells i per l'altra, la seva filla, que és na Laura Planells. Mariano, bon dia.
Bon dia.
Bueno, Mariano, quant d'any fa que hi ha aquest forn en marxa?
Des de l'any 1909.
1909. Això vol dir que ho va posar, tu no ho vas posar en marxa, sinó que ho va posar una altra generació en marxa, no?
Bueno, aquest forn, que era una casa, la va comprar a repredir la meva dona, i però no el va dur en el forn, o sigui, el van dur els seus fills. I el primer que el va dur va ser la predina de la meva dona, o sigui, la repredina de na Laura, que tenim aquí, i va ser el primer que el va dur.
Els primers que varen dur, i jo no sé, això de Laura, bueno, la teva repredina ho va posar en marxa, però això de dir, venga, una cosa és que facis una coca que teva i una altra cosa és de dir, venga, idò, me posaré i faré un forn. Tu t'hi veies en això de seguir la tradició, no?
Bé, jo m'ho veig seguir la tradició perquè jo m'he criat aquí, o sigui, nosaltres això, el forn ja ho duim de dins, o sigui que sí, sí que m'hi veia, la veritat. No ho teníem pensat dur perquè és vera que hi ha molta feina, és que s'exigeix personal, aquí hi ha persones fent feina 24 hores i això era el que m'ho estirava un poc cap enrere perquè s'està perdent. Però m'ho va animar, pues, que som la quarta generació i sobretot la gent molt va animar molt, la veritat.
Bueno, clar, és que per qui som de Consell tampoc no mos imaginam Consell fora Can Moranta, per exemple, no? En els seus fons típics d'aquí del municipi i que cada diumenge han de fer coa per venir a comprar el pa. Eh? Niguem en el fons que niguem de Consell, han de fer coa.
Sí, amem, aquí és vera que si vens de bon de matí no trobaràs coa, però ja si vens a mitjans i això, pues sí que sempre ens sobra un poquet. Intentant fer via, però a vegades pues sí, has d'esperar una miqueta, però val la pena.
Amem, anem a veure. Laura, tu ets la quarta generació, però Mariano, tu has estat tota la vida aquí.
Bueno, pràcticament des dels 28 anys.
Des dels 28 anys, i què és allò que dius, si ara miràvem un poc cap enrere, diries, he pres totes aquestes coses, quines són aquelles coses que has après fent feina a un forn? Supos que molt de sacrifici, no?
Bé, jo el que he pres aquí de dins ha estat el pa, sobretot el pa moreno, el pa blanc, després he après de fer encimades, he après de fer coques de patata, he après de fer coca dolça, panades, coca rois, i qualque cosa més, però he après bastantes coses del que hi ha aquí de dins.
Però jo dic, a part de les receptes com a tal, supos que un aprèn a un ofici que et sacrificat, no? Perquè són moltes hores aquí.
Bueno, sí, molt sacrificat ho és, el que passa és que tenim els turnos de vespre, turnos de dia, i són diferents persones, i per això sí, hem de ser. Sobretot els dissabtes i diumenges hem de ser tots.
Aquest dia que no només som els de Consell...
No podem fallar.
No podem fallar. Escolta, Laura...
És equip complet, no fa fallar ningú.
Escolta, Laura, nosaltres que fem aquesta ruta per Mallorca, a tota la gent que mos escolta d'arreu de les Illes Balears, que li diries que té aquest forn de Can Moranta de Consell que no tingui un altre, o que és aquell secret que amaguen les vostres receptes?
Bé, aquest forn el que té, que potser no tenen els altres, és, pues... s'essenci, no? Nosaltres hem intentat, des de que se va obrir, pues, mantenir-la, i això molt de fons pot s'ha perdut, o perquè ha passat de generació i no l'han continuat, o per el que sigui, pues, nosaltres això encara ho tenim, gràcies a Déu, i jo diria que la nostra essència és el que més agrada.
Bueno, jo, clar, vosaltres no la veus, jo vos ho dic, na Laura és molt joveneta, quant d'any tens, Laura?
31, entenc encara.
31 anys, ja me diràs. I, clar, no és fàcil dir la generació anterior ho vol deixar anar, ja els hi toca la jubilació, com te vas posar en marxa de dir, vinga, va, jo ho faré, jo hi continuaré i jo me posaré al cap davant?
Bé, principalment mo mare. Mo mare era la que me va donar tot l'ànim i després, bueno, la por de mon pare, que també ha estat aquí molt d'anys i també m'ha ajudat en tot i me segueix ajudant, gràcies a Déu.
No m'he retirat. Que encara no m'he retirat.
Bé, encara aguantes un poc aquest trànsit.
No, aguanto.
Aquest trànsit, no?
Quan? Pues no ho sé, fins que les coses aguanti.
Bueno, tu, jo entenc que tu ja estàs còmode aquí fent feina en Safia.
No, és que jo he pargut d'estar aquí. O sigui, jo, una persona quan se jubila, lo sé fer qualque cosa, com a distracció. I dos forn, però jo és la meva distracció. O sigui, aquí per gust, m'entens?
Bueno, i també supos que és un gust o una satisfacció veure que els teus fills continuen,
sí,
no?
Sí, el que m'agrada, claro, que jo vegi que ve gent i, de més, que estem bé aquí de dins.
Perquè... Bueno, ara sentiu el telèfon, pot agafar, perquè això és que... Sabeu què passa? Que no aturen d'arribar comandes, així que ara sí, ja està, ja l'han agafat, qualque company. Bueno, Laura, me deies, ton pare encara t'ajuda, però ta mare és que te va incentivar a dir vinga, Laura, posa-t'hi, però ara que ja ets, quines són les coses més difícils? El més difícil, el negoci de preparar-se o fer les receptes?
Hombre, així com s'estan posant les coses, els papers també és difícil, perquè sempre te demanen coses noves i tu has d'estar allà, pues, acceptant tot el que te diuen i donant... Però també el més difícil és l'organització, perquè de bon dematí a les 6 ja ha de sortir tot. I això jo diria que és el més difícil, perquè nosaltres repartim també altres fons, qualque despatx també, botigues, i tothom ho vol a la mateixa hora. I això és el que ens hem vist més difícil, perquè ens hem anat solapant, venia gent a cercar també gènere aquí, i això està el més difícil, organitzar-nos que tot surti ben prest.
Bueno, ara ja som gairebé en aquestes festes de Nadal. Quines són aquestes coses que la gent per Nadal... clar, si arriba, jo que sé, el dia de Nadal, volem menjar ensaïmada i xocolata, volem coques... Vosaltres aquests dies heu de fer molta de feina.
El que no pot faltar són les coques de patata, que deien coques de Nadal, que són les coques de patata grosses, i després el que no pot faltar pues, és l'ensaïmada tradicional. I tenim un home que les fa bones, la veritat, i ve molta gent i s'enduen.
Bueno, he de dir que aquí...
Gènere calent. O sigui,
gènere calent, grosses, i no passareu fan si veniu a Can Moranta, perquè aquest pastel... Miquel Àngel, oh, Joan, mi, aquests pastelets que venen ara tant de pitimini, que dic jo, aquí no, aquí són de pitimini però en gros.
Aquí són 90, sí, aquí són quantitat grosses i que ningú passi fam i per compartir.
Escolta, molta gent ve d'altres pobles, de sobretot també de Palma, que vos han conegut en tots aquests anys de turisme en el municipi, en el Mercat dels Encants, des diumenges, com ara avui mateix, però molta gent ve, inclús entre setmana, a dir, no, és que jo vull, ara ja vull espar de Consell, no?
Sí, molta gent se n'endú per congelar i, bueno, se n'endú una vegada. Tenim una clienta que sempre se n'endú 5 o qualcú que ve que ja se n'endú fora TA perquè ho aguanta més i, bueno, la gent ho valora.
I escolta, quin any va ser que vau guanyar el millor pa moreno?
L'any 2022.
L'any 2022, millor pa moreno de Mallorca, no, Nora?
Sí.
Bueno, ja vos ho dic, que és ben cert, aquest premi s'hauria de repetir cada any. Escolta, una cosa, vosaltres avui teniu una feinada, però ara aquestes festes, com dèiem, en teniu encara més, perquè aquest dia no descansau, no?
Pues no, la veritat que el nostre dia lliure és dilluns, però ni els dilluns descansant perquè estem fent producció, o sigui que a pie de cañón, com aquell qui diu.
Mem, i una cosa, jo ve de dir, jo tenc un favorit d'aquest forn, perquè és vera que això, és que mos escoltau ara, de totes les illes, jo aquí som d'aquí de Consell, vos he de dir, cada un té una cosa, això m'agrada d'aquí, això m'agrada d'allà, el pa m'agrada d'aquí de sassa, coca de verdura d'aquí... Jo, d'aquí, una cosa que sí, me matareu perquè vosaltres d'Ubercoc feu la coca d'Ubercoc, no és vera?
Exacte, sí.
I d'Ubercoc també són vostres, meu parell, no?
Bueno...
N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Un temps, quan el meu sogre, que fa bastant d'any que se va morir, tenia d'Ubercoc que se'n cuidava, sí, però ara les comprem.
Bé, jo et dic una cosa. No fa falta perquè jo m'agrada més de Malicotó... que d'Ubercoc, es per de més, aquesta coca de Malicotó que feis aquí, que té? Quin secret té? Mos ho podeu contar o no?
Bé, com ja t'he dit tantes, però el secret és mantenir la recepta i la qualitat, sobretot.
Bé, Mariano, i haurem de fer un llibre de receptes de Can Moranta? O dels fons de Consell, o què?
Bueno, no sé, cadascú té molt gelós a la seva. No?
Quin am, quin am? Això és com el secret de la Coca-Cola.
No crec que ningú la vulgui dir.
Això és com el secret de la Coca-Cola, no? No se pot dir.
Exactament, cadascú la farà a la seva manera. Però jo t'he dit, malament te donen nosaltres la nostra recepta, cada mà diferent no crec que sortigués igual.
Bé, això és com quan la predina te diu sí, això se fa amb un poquet d'això, amb un poquet d'allò, no? Aquest poquet només ho saps tu. No, és mal de transmetre.
Claro, sí, no, això tothom sap el que aporta, però també quan faig la massa, també de vegades hi afegeixes qualque coseta perquè te quedi bé, perquè en sotat això el bon, ai, que li falta això, li falta allò, i afegeixen.
Clar, això, no, això apuntat no...
Apuntat, sí, però també ho corregeixen un poquet.
Bé, do,
perquè
surti bé. Vos deixem anar fent feina, anem a veure aquí Laura aquí de fora, perquè conta-mos un poquet tot el que hi ha. Jo he dit la coca d'Ubercoc, que ja m'agrada la de Melicotó, però es pa també, però també feia moltes altres coses, no? És a dir, tu, jo que sé, no sé, aquestes coses que dius, mem, això no m'ho pensava, mem, una cosa que no m'ho pensava mai, pizza.
Hem introduït la pizza, una pizza que és de formatge i jamón york, i posàvem una oliveta damunt, i això, pues, ara no fa molt que les feim, però se venen molt, i hem anat cada vegada més perquè hi ha molta demanda.
I una cosa que també ha variat moltíssim, Laura, són les panades, no? No només hi ha les típiques.
Sí, mira, nosaltres ara quan hem cuit el forn un altre pic, amb la meva germana, pues, van posar les panades de cipi. I hi ha gent que no li agrada només perquè és negre, perquè a veure què se passa li posàvem tinta de calamar. I ja només per la pinta, a vegades la gent major pues, ja no la vol, però estan molt bones i el que hem posat nou i la veritat que també se veu molt bé.
Clar, perquè n'hi ha la típica de carn i pèsol, se només tota sola, carn tota sola.
Avui, per cert, ha vingut una dona que diu, em vull una de cipi. Però clar, com que l'ha vista negra, pues, no li ha fet molta menjera, però que és molt bona, però diu, però això tan negre no me fa amb granes. I qualcú no se l'endú per molt d'escola negra, però són molt bones.
Són molt bones, clar que sí, jo els he tastades. Mem, i una cosa que jo me queda, perquè aquí teniu com una arrel eivissenca, o què passa, què feis
bueno,
aquí?
Bueno, mon pare va néixer a Eivissa. Eivissenc. El que passa és que se va criar aquí a Mallorca perquè va venir que era molt petit. Va ser l'any 39, quan va acabar la guerra, i va venir la família d'Eivissa, mon pare tenia 7 anys, i se va arrelar aquí a Mallorca. Però era molt petit, i no m'ha contat mai res d'Eivissa perquè diu que no se'n recorda de res perquè era petit.
Però sí que feis flor, no?
Això, exacte, tot el que te volia dir. I aquí, pues, per el nostre llinatge, pues, hem posat el flor. No és igual que a Eivissa, perquè diuen que el més fort és d'allà, que ho fem un poc més fluixos, no estem tan avesats. Però, bueno...
El gust tan fort de les herbes, eh?
Exacte, herbes sanes, sí, sí. És forta i aquí l'hem relaxat un poc perquè la gent no estigui tan...
Clar, no estem tan acostumats. Els Eivissencs que mos esteu escoltant ara, o la gent de Formentera, bueno, si veniu a Mallorca, sabeu que aquí, consell, podeu tastar el flor, podríem dir, mallorquinitzat.
Exacte, tornava a dir ara mateix mallorquí, però no és Eivissenc, què?
El què?
Un flor un poc en mallorquí.
Un flor mitja maïs, ja és una mescla, ja és una mescla.
Balear. Un flor balear.
Molt bé, i d'escolta, exactament, un flor balear, molt bé, Laura, tu ho has dit. Res, jo si vos parem aquest aquí consell, que avui que me toca a prop, i qualque cosa me n'aduré, clar
molt
que
bé,
sí. Voleu que dugui res a la redacció?
Jo ho trob, que sí.
Jo un pa moreno.
Tot el que duré no és res light, no és vera.
No, aquí fit no fem res.
No és res fit. Cuidado, companyeros. Dugui el que dugui serà bo, no passeu pena. Que vagi bé.
Una adeu, ferrada adeu. De Tarragó, moltíssimes gràcies. 10 i 22 minuts. D'aquí uns minuts continuem amb el programa endavant. Tenim una darrera hora. Connectarem amb la presidenta del govern de les Illes Balears, na Marga Proens, que ens parlarà d'aquesta manifestació convocada a Madrid, convocada per en Núñez Feijóo, baix cap color polític, per protestar en contra del govern central. Serà d'aquí uns minuts. Vinga, fins ara.
De 9 a 12, viu la gran vida.
IB3 Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdona.
No, en Xanquete, pobre de Xanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 però que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. De 9 a 12, viu la gran vida.
Vinga, vinga, les 10 i 25 minuts, mentre esperen per connectar-se presidenta del govern de les Illes Balears, na Marga Provenç, que se troba a Madrid per aquesta manifestació que va convocar en Núñez Feijó, baix cap color polític, perquè pogués assistir a tothom en contra de tot el que s'ha passant darrerament en el govern central. En parlarem amb ella i m'ho donarà una visió. Però antes anem a fer rigorosa actualitat també, perquè Espanya va com un coet, Dani. Això, Dani, sí, arreglar jo també.
Ai, ja soc conscient, soc conscient. Juanmi. Sí, en Juanmi Mas, sí. I doncs sí, pareix que Espanya creix com un coet, no? Això diuen des del govern central i encapçala rànquings europeus perquè els indicadors macroeconòmics són de rècord. Però aquí, a les Illes, molta gent té una sensació contrària. L'economia pesa, el cost de la vida s'enfila i arribar a final de mes cada vegada és més complicat. Però quina és la realitat? Per què hi ha aquest desajust? Avui parlam amb l'economista Pau Montserrat i també professor associat de la UIB. Pau, molt bon dia, com estàs?
Bon dia.
Com anem? Com és possible que aquestes xifres d'Espanya en general siguin tan positives i aquí sigui després la vida tan feixuga?
Bé, tot té que veure en que una cosa és la creació de riquesa global i altres com se redistribueix aquesta riquesa. Bàsicament, el que passa a Espanya és que som un motor, ara mateix som un motor de l'economia europea, és curiós, però quan Alemanya està sofrint problemes greus de la seva indústria, nosaltres com a país estem tirant de l'economia europea, però és cert que tenim un tipus de teixit econòmic que no exigeix de treballadors hiperqualificats, que té una productivitat molt limitada. En el cas de les Illes Balears és evident que tenim una activitat turística que és molt intensiva en mà d'obra, necessita molta gent, però que els sous són molt baixos o són molt limitats. I, a més, tenim pues, el problema particular de que determinats preus estan més inflats que la resta d'Espanya, pues, com, per exemple, els preus immobiliaris. Això el que fa és que, efectivament, tinguem una economia que, a nivell de macroeconomia, està reflexant una bona salut, però aquests topes no acaben arribant com tocaria, no s'acaben redistribuint com tocaria.
Per tant, això seria una mica la diferència, no?, entre economia o macroeconomia i economia real.
Sí, al final la macroeconomia és un agregat i aquest agregat, evidentment, que és bo que tinguem una economia que les dades macroeconòmiques indiquin que està, de moment està funcionant bé. El problema és que després hem d'anar a veure pues, quin tipus de, sobretot quin tipus d'activitat creem. Si nosaltres tenim un tipus d'activitat que no és una activitat que doni estabilitat en els treballadors i en els autònoms que fan feina per aquestes empreses, i amb uns sous, pues, que són uns sous que estan, diguéssim, limitats per la pròpia productivitat de les empreses, pues, el que passa és que sí, se generen molt de beneficis, hi ha molta activitat, hi ha feina, que el manco això és important, però moltes de vegades ara tenim treballadors i autònoms pobres, que tenim feina, però que els ingressos no basten per tenir una vida més o manco agradable.
Pau, quan mirem a les illes, què ens diuen aquests indicadors? Som realment una excepció dins l'Estat? Per allò de que, sí, aquí és que llogar impossible, el millor te'n vas a Huelva i, sí, ha millorat en temes de feina, tot està molt més barato, però aquí és impossible. Què diuen aquests indicadors? Som nosaltres una excepció?
Nosaltres no és que siguem una excepció, però tenim particularitats. Nosaltres tenim un mercat laboral que atreu a treballadors, és a dir, hi ha treballadors que venen de fora, molts, de fet, l'increment de població bàsicament és per treballadors que venen de la península i que venen de fora d'Espanya. Per tant, som molt actius a nivell de creació de llocs de feina. L'altra particularitat és que els nostres llocs de feina són pura i simplement, bàsicament, construcció i turisme, i sobretot turisme, i el turisme no tenim un turisme, diguéssim, de nicho suficientment de qualitat com per necessitar preocupar a treballadors que cobriguen bé, perquè mos entenguem. I en això li hem de sumar, pues, la particularitat de viure una illa on si arriba molta de gent i tenim, perquè no pot ser d'altra manera, però tenim una limitació a l'oferta immobiliària, pues en el final el que passa és que el treballador cobra més o manco, cobra manco que la mitjana espanyola, però té que pagar uns preus de moltes de molts béns i serveis que estan per damunt.
I és sostenible aquest model on la gent fa feina però no té poder adquisitiu?
Bé, sostenible és una bona pregunta. És a dir, evidentment hem de fer entre tots, perquè sempre estem mirant en els polítics perquè facin canvis i en el final és l'activitat privada la que acaba marcant els canvis. Però hem de fer una bona pensada i hem d'intentar generar activitats complementàries. No tant substituir turisme, perquè sempre que se parla de substituir turisme, en el final tu has de tenir una alternativa i aquesta alternativa no ve d'avui per demà. Clar. El que hem d'aconseguir que el turisme, que és un gran generador de capital, que és on hi ha capital, perquè mos entenguem, que el turisme mos permeti, primer, millorar la pròpia activitat turística perquè està un turisme de més qualitat, però també que mos permeti ser una font de generadora d'altres activitats que comencen com a complementaris a l'activitat turística, però que després poden generar en un mercat nou.
I en la teva opinió... Sí, perdona, no, t'ho volia demanar per aquestes mesures a veure quines mesures realistes podrien revertir aquesta situació a curt o mig termini. Perquè que ja sé que se pregunta el milió, però hi ha, com a economista, tu veus mesures realistes?
No, mesures... mira, jo, per exemple, estic en el Consell Econòmic i Social. Sí. I vam... En el Consell Econòmic i Social se va fer una agenda 2030 on se marquen moltes de possibilitats que té i que, a més, no les marques Consell Econòmic i Social, sinó tota la societat civil que està representada en el propi Consell Econòmic i Social, on marca una sèrie de fites cap a on podem evolucionar. Sigui tot el que són les ciències del mar, sigui aprofitar el que tenim de el nostre reclam turístic, que al final és perquè se viu bé en aquestes illes per poder captar empreses que no necessiten estar físicament ubicades a altres països, i per això tenim, per exemple, un Parvit que està infrautilitzat. Hi ha moltes de palanques que se poden anar posant en marxa per, pues, diversificar un poquet la nostra economia i aconseguir que la nostra economia tingui empreses que generen molt de valor afegit i que, per tant, reclamen de treballadors qualificats, i això és, en el final, el que ens interessa, una riquesa que sigui una riquesa de qualitat. Però, en el final, si no se posen d'acord els operadors, els polítics i l'activitat privada, si no aconseguim que això no siguin... que cada un vagi per la seva compte, o sigui, que els empresaris, cada empresari va per la seva compte i mira pels seus propis interessos. O sigui, els nostres polítics tenen una visió molt a curt plaç, veurem si guanyen les pròximes eleccions. Si no hi ha verdaderament una relació... I la universitat, que també té molta feina que fer per per ajudar que tot això se potenciï. Si no, anem un poc tots més coordinats i deixem un poc això que està tan de moda, que és confrontació, i anem a una coordinació, pues, evidentment xerrarem molts economistes, però com que no se farà res, pues, al final serà xerrar per xerrar. Però que hi ha coses que fer, clar que sí, moltíssimes. Vivim en unes illes riques, riques en territori, riques en talent humà, riques en clima, però, clar, hem d'intentar remar un poquet tots cap a una visió conjunta de futur, perquè, si no, en el final, tot xerrant d'en coses, se repeteixen les mateixes mantres un any rere any, però no se fa res.
I de moltíssimes gràcies, Pau Montserrat. Ell és economista, ja sabeu, entrevistar amb veus que marquen l'actualitat per entendre el món que ens envolta i aquestes reflexions que avui mos arriben de la veu d'en Pau Montserrat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Por resumir un poco más la historia, solo se trata de dolor y gloria. Cuando te acuerdes de mí, vas a mandarme al infierno. Tiene sentido vivir cuando perdemos el tiempo. Y si te acuerdas de mí, voy a joderte el presente. No me da miedo decir que voy a quererte siempre. Los chicos se han venido abajo, yo no. Sé que no nos va a hacer mejor, es otra nominación. Se trata de algo mucho más profundo, de hacer un poquito mejor el mundo. Y nada más puedo leer hasta aquí, que tengas el mejor futuro y que yo siga ahí haciendo bromas como mecanismo cuando nos asomemos al abismo. Cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí, vas a mandarme al infierno. Tiene sentido vivir cuando perdemos el tiempo. Y si te acuerdas de mí, voy a joderte el presente. No me da miedo decir que voy a quererte siempre.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IV3 Ràdio. Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IV3, mitjà oficial de Palma 2031. IV3, amb la cultura. De 9 a 12, viu la gran vida.
I bé, estan, senyores i senyors, a Son Hugos, un dels punts calents de la ciutat. Els caravanistes que hi viuen han decidit organitzar-se i crear una associació veïnal per defensar els seus drets i explicar la seva història. Què ha passat exactament? Com es viure en una caravana? moltes coses, Juanmi, que m'ho poden contar avui de matí.
Sí, avui parlam amb una persona que viu allà, a Son Hugo, dins una caravana, com molta gent, i ella mos explicarà la situació que viuen i per què volen crear una associació de veïnats d'aquests caravanistes. Begoña Iglesias, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, aquí, pues mira, esperando vuestra llamada.
A ver, cuéntame un poquito, hazme una radiografía de lo que ves desde donde estás ahora, no sé si estás en tu caravana, en allí, digamos, en Son Hugo. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Pues ahora mismo estaba esperando vuestra llamada, estoy dentro de mi caravana, estoy oyendo a niños jugar, ¿no?, porque tenemos bastantes niños, niños pequeños y niños un poquito más grandes. Y bueno, un domingo como otro cualquiera. Ahora dentro de poco hay una familia de colombianos que me imagino que se irán a misa, ¿no? Como van cada domingo. Les dan comida y todo. Y luego la comida, como los colombianos no comen ciertas cosas de las que comemos nosotros, pues luego ellos las reparten entre nosotros. Imagínate lo bien que nos llevamos todos.
Cuéntame, ¿cómo Begoña habéis llegado a la situación de tener que vivir en una caravana?
Bueno, pues la situación es que tal como están los precios de los alquileres, es totalmente imposible el poder acceder a un alquiler. Yo trabajo, yo soy fija discontinua desde hace 4 años, yo trabajo, pero mi sueldo no me da como para lo que me piden los propietarios de las casas que ponen en alquiler. Entonces, la opción mía inicialmente, porque a mí me desahuciaron por culpa de mi exmarido, que no pagaba el alquiler, ¿no?, sin yo saberlo, me desahuciaron y mi hijo se fue a vivir a casa de un amigo y yo estuve durante 6 meses viviendo aquí en Son Hugo dentro de mi coche. Me acogieron muy bien, me ayudaban y toda la historia, pero luego ya fue cuando tuve opción de que me dejaron una caravana, un matrimonio argentino que se tenía que marchar para Argentina, y me dejaron una caravana y estuve viviendo allí con mi hijo, ¿no? Llevo cerca de 3 años aquí aproximadamente.
3 años ya.
¿No? 3 años. Estoy a gusto, lo que pasa que no es lo mismo que vivir en un piso, indiscutiblemente.
¿Cuál es la relación con las instituciones, con el ayuntamiento, gobierno, etcétera, cuando os ven a vosotros en estas situaciones, cómo han reaccionado las instituciones?
Inicialmente, supongo que sí que os entrevisteis enterar, lo de la ordenanza cívica que quería el alcalde crear, que la creó, lo que al final le salió un poquito el tiro por la culata con nosotros, con los caravanistas, porque no solamente estábamos los de Son Hugo, también estábamos los de Son Wells, ¿no?, y Ciudad Jardín. Entonces, que eran los primeros asentamientos, como lo llamáis vosotros, a mí me gusta llamarlo comunidad, ¿no? Okay. Conseguimos ganarle la batalla en ese aspecto, porque este señor no quería ni dejarnos entrar dentro de nuestras caravanas a por un vaso de agua. Ni eso podíamos hacer.
Pero entonces parece ser que esto se volvió para atrás todo, ¿no?
Se volvió para atrás porque nosotros, a través de él, se pensaba que nosotros, no sé si se pensaba que debíamos ser tontos o yo qué sé, ¿no? Porque esto lo hicimos nosotros solos, ¿no? Sin abogados ni nada, los abogados han venido después. Conseguimos, a base de ir a los plenos cada jueves de fin de mes y toda la historia, conseguimos que este señor se retractara en el tema de las caravanas, aunque no se ha retractado en el resto de puntos que no nos gustan tampoco, porque ya que todos nos han ayudado, nosotros también queremos ayudarles. Y claro, lo que hicimos finalmente fue le hemos demandado al ayuntamiento.
Ah, ¿lo habéis demandado?
Sí, somos 4.
¿Y qué pretendéis conseguir con esta demanda?
Pretendemos conseguir con esta demanda que retire la ordenanza entera.
Ok.
Perdona. Que retire la ordenanza entera. porque están artistas de calle que aún teniendo su licencia que la pagan cada año manda a sus súbditos de la policía a que les quiten los instrumentos, a que les pongan denuncias y toda la historia. Está una asociación de vecinos. Bueno, está
yo no es que quiera defender a la... No es que quieras ser de abogado del diablo, pero dudo mucho que a un artista que paga sus impuestos para poder ejercer de artista vaya a la policía y le quite sus cosas. Porque es denunciable, pues sí. Ese, básicamente. Poder...
No, pues sí. No Usir Social está, dijéramos, la creó un chico que se llama David, que lleva el pelo azul y hace de payaso y todo. Este chico les ha denunciado también. Los otros, lo que son los artistas de calle, no sé por qué, no sabemos por qué, no se unieron a la demanda que él puso, no, se retiraron de esa demanda, que digo, no sabemos por qué. Ni creo que lo averigüemos, pero bueno, está también lo que es la PA, la de la plataforma...
Antidesahucios,
no, la plataforma por las hipotecas,
ajá,
¿no? Está también la asociación de vecinos, la presidenta de la asociación de vecinos de toda Palma, no de lo que son los barrios, dijéramos, es el...
De la federación de vecinos,
de la federación, exacto. Exacto.
¿Cuáles son las dificultades más grandes para pasar el día a día en una caravana? Cuéntanos, para que la gente no se crea que es una cosa idílica.
No es idílica. Dijéramos, aquí las dificultades que tenemos es que el espacio es reducido, no es lo mismo que una casa. Para la cuestión de lo de la ducha, el 99% de la gente que vivimos aquí estamos pagando al IME para poder acceder a lo que son los servicios de la piscina, ¿no? De que tiene sus baños y tiene sus duchas y toda la historia. Otra de las problemáticas es que los días, a no ser que tengas una batería súper potente, los días así nublados, pues no te carga mucho y a veces estás prácticamente sin luz.
Ya.
¿No?
¿Y cuál es...? No, dime. No, te iba a preguntar, ¿cuál es el... es por falta de tiempo que quiero preguntarte rápido. ¿Cuál es el objetivo principal de la asociación que vais a montar?
Pues el reforzar nuestro derecho, porque esto es un parking público, nosotros estamos cumpliendo la ley de la DGT, dijéramos el decreto ley que sacaron el 1 de enero de este año, que es no tener síntomas de acampada. Nosotros somos vehículos vivienda... Y podemos estar, mientras cada 10 días movamos el coche, aunque sean 4 metros, ¿no? Estamos respetando todo eso. Nuestro objetivo de crear la asociación de vecinos es porque el señor director de aquí, de Son Hugo, nos tiene mucha inquina. No nos soporta, no nos quiere ver aquí. Nosotros no le molestamos, nosotros cuando hay competiciones optamos porque la gente pueda aparcar hasta inclusive pegados completamente a nuestras caravanas porque no las vamos a mover, ¿no? Dice que ha recogido 90 firmas, no lo sé si es cierto o no es cierto, procuramos mantener la zona limpia, no quiere venir ya como antiguamente. El primer año que yo vine aquí tenían a las personas que limpiaban en la zona de Son Hugo, la parte principal, la de delante, el parking de delante de la piscina. Venían, pues recogían las hojas de los árboles, ahora en esta época que ya se están cayendo todas, ¿no? Y mantenía la zona limpia. Ahora les ha prohibido a sus trabajadores acercarse a donde estamos nosotros, ¿no? Ha cogido, ya dicho, a la última hora, el año pasado, artículos falsos de que nosotros aquí esto lo teníamos lleno de mierda, cuando aquí lo único que había eran hojas de los árboles y papeles, porque como tenemos un terreno impresionante delante que divide lo que es Son Hugo del polígono Son Castelló, cuando hace viento, y hace viento bastante grande, pues trae bolsas, trae botellas de plástico, trae papeles, y este señor dice que todo eso lo generamos nosotros. Yeah. Y él nos quiere echar de aquí. Pero me he enterado de que estuvieron en el ayuntamiento a ver de qué manera podrían echarnos, y en el ayuntamiento le dijeron que no podrían echarnos.
Con una palabra, Begoña, te quiero dar las gracias por haber intervenido en nuestro programa. Nada. Me gustaría que como últimos 30 segundos nos dieras un mensaje e hiciera la reivindicación que crees que sea necesaria. Y lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues mira, el mensaje que doy es que intenten regular el tema de los pisos. Estuve el 16 y el 17 en Bruselas en un fórum con un montón de países de Europa sobre el tema de la vivienda. Eso es lo que quiero, que se conciencien la gente, que ataquen más a lo que es el alquiler turístico, que ese es el problema que tenemos aquí en Baleares. El alquiler turístico ilegal. Simplemente se limitan a poner multas y ya está. Pues no, eso no es la solución.
Pues Begoña Iglesias, portavoz y vecina, que vives en una caravana en Son Hugo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Gracias. Desapareixeré amb calçar sa vida que no ve d'una guitarra tot sa talent sa nit me la menys perquè tu te menjaré també després me deman pet cap on anar cap a una vida singular plena d'intensitat. Jo te dic cor, 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 tota sa vida és un moment. Jo te dic cor, 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 fer via, fer via. Jo te dic cor, 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 tota sa vida és un moment. Jo te dic cor, 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 fer via, fer via. Hey! I si se mor m'enganxa, m'haurà arribat el moment.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Vale, vinga, 9 minuts i arribam a les 11 del matí. Això és IB3 Ràdio, això és la Gran Vida d'aquest 30 de novembre del 2025, en Alberto Núñez Feijó va convocar a tothom a manifestar-se a Madrid en contra de tot el que està passant en el govern central. En Marga Proens, presidenta del govern de les Illes Balears, va fer també una crida a les xarxes socials per animar la gent a manifestar-se i ella es troba allà a Madrid i volen saber quin és l'ambient i quina és la reacció de la presidenta, per això mos ha volgut atendre la nostra cridada. Presidenta Marga Proens, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Benvinguda en el programa. Antes de res, antes d'anar amb aquesta manifestació que començarà d'aquí uns moments, llegim a Twitter una condemna absoluta en rotunditat que has feta a una agressió amb arma blanca contra una dona a Costitx. No tenim informació encara d'altres mitjans de comunicació. Si mos podries fer una mica de valoració d'aquesta nova agressió que hi ha hagut.
Sí. Sí, per la informació que jo tenc, que pareix ser que avui a la matinada ha hagut aquesta agressió amb arma blanca, suposadament per la ex-parella de la víctima que està ferida, però tampoc no tenc més informació en aquests moments, però sí que ja mos ha confirmat i bé dona que se tracta d'una agressió masclista i per això, com qualsevol agressió masclista, mereix la més màxima condemna rebuig i esperar que s'aclarés quins fets.
Perfecte, president. Anem a parlar d'aquesta manifestació que està convocada a Madrid. Jo demanaria clarament per què aquesta manifestació i per què t'hi has afegit.
Bueno, jo crec que el que hem vist les darreres setmanes és inèdit. És inèdit no només a Espanya, sinó jo diria que és inèdit a qualsevol democràcia liberal o qualsevol democràcia europea, no? Vàrem començar la setmana passada amb aquesta condemna per part del Tribunal Suprem del fiscal general, una condemna molt greu, no només per la inhabilitació, sinó fet.
Però és que hem perdut ara se torna a connectar a Bellnou, si no la cridant per telèfon normal i corrent. Presidenta, l'intentant recuperar un moment.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüència Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüència Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava
així, sense res, sempre hi ha les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Els caps de setmana, viu la gran vida.
Les 10 i 58 minuts no han pogut recuperar les connexions del president del govern de Sevilla Vallès. Ho intentam estens de que els nostres companys d'informatius facin el bolletí informatiu de les 11 des de matí i llavors intentam recuperar aquesta connexió. Serà d'aquí uns minutets, anem a uns minuts musicals, valgui la redundància, i a les 11 i 4 minuts tornem tot d'una. Vinga, fins ara. Somebody somewhere. In the heat of the night, looking pretty dangerous.